Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, un InfoSap on avui farem un repàs de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Aquest divendres s'arrenquen els actes del festiu 2025 a Sant Andreu de la Barca i ho farà amb la presentació de la nova temporada de teatre.
Nova edició del festiu amb espectacles, música i molta aigua per refrescar l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Enguany, la gran novetat són les activitats d'aigua, com un tobogan gegant al carrer Urgell i la Festa de l'Escuma, que se sumen a la programació cultural i musical per a tots els públics.
Doncs ens trobem al carrer Urgell d'aquí de Sant Andreu de la Barca, perquè d'aquí uns dies aquí s'hi farà una activitat ben interessant, ben refrescant, i per explicar-nos aquesta i moltes altres activitats d'estiu que ha programat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I bé, ara començava dient això, no?, d'aquest tobogan que hi haurà aquí al carrer Urgell, explica'ns.
Sí, aquest any, bueno, doncs hem apostat per fer més activitats que mai, per totes les edats, i aprofitant també que aquest any doncs, ja no hi ha la restricció d'aigua, que ha plogut molt a la primavera, doncs farem dos dies d'activitats d'aigua, i aquest serà una de les principals, aquí al carrer Urgell, amb aquesta pendent que hi ha, instal·larem un tobogan gegant de 75 metres de llargada, amb dos carrils, amb aquests flotadors grans que es tira avall, vull dir que serà superdivertit. I també hem apostat, doncs farem aquest any 8 actes, farem 3 de música, 2 d'aigua, un d'un cinema a la fresca, que també és tradicional, i després les dues presentacions del teatre, tant per adults com per infants.
Per tant, ens espera un juliol carregat d'activitats, refrescants i culturals, perquè doncs, els santandreuencs puguin passar un estiu d'allò més divertit, podríem dir.
Exacte, per tota la gent que estiguem aquí al mes de juliol, doncs no pararem tot el cap de setmana de fer activitats per totes les edats, com comentava, i a més aquest any sobretot molt refrescants.
Doncs si et sembla, Andreu, anem detallant activitat per activitat. Començarem doncs, el dia 4 de juliol a les 8 a la plaça Federico García Lorca. Què hi fareu?
Doncs aquí farem un espectacle de circ al carrer que aprofitarem per presentar la temporada d'arts escèniques de setembre a desembre d'aquest any 2025. És la CIA Circ Pistolet i ens farà un espectacle doncs, amb ritme de rock, acrobàcies, bueno, tota mena d'equilibris que faran aquesta companyia de circ.
I després ja sí que ens situem a diumenge 6 de juliol, aquí on som ara, aquí al carrer Urgell, que justament doncs, fa aquesta pendent tan interessant, i hi haurà aquest tobogan.
Exacte, aquí també ens ho passarem molt bé el dia 6, el diumenge, a partir de les 11 del matí, aquí al carrer Urgell, amb un gran tobogan de 75 metres, com comentava, un splash slide, i serà doncs, superdivertit per totes les edats.
I després tenim també cinema.
Sí, aquest any també continuem també aquesta tradició, el cinema a la fresca, el cinema al carrer, i farem la pel·lícula 47, que ha guanyat 5 Premis Goya aquest any 25, i el farem a la plaça gran del Palau. És un drama social ambientat a la dècada dels anys 70 i que explica això, és una història real d'un home compromès i com va poder fer canvis i millores en el barri.
I la música, que també serà protagonista d'aquest cicle d'activitats d'aquest mes de juliol.
Exacte, ens fa molta il·lusió també el Departament de Cultura recuperar una antiga també tradició de fa més de 30 anys, que aquí s'acostuma, bueno, que ja tenim una edat, ens recordem el Rock Andreu, doncs aquest any farem el Revivint el Rock Andreu el dissabte 12 de juliol al Teatre Núria Esper, a la part exterior dels Jardins, i tindrem 3 grups que actualment doncs, també encara toquen rock. Hi haurà el Delícia Bilis, Isaac Boer i Males Decisiones. Serà també doncs, una nit molt especial de reviure tot això de tots aquells grups musicals també que en aquells anys 90, 92 i més endavant van fer tot aquest festival del Rock Andreu. Un plaer també donar sortida a la web d'artistes locals, que també és una prioritat des del Departament de Medi de Cultura, i aquest any doncs, els 3 grups que actuaran en el Rock Andreu són grups locals també, i del concert del Rei Pereira també hi haurà músics també d'aquí Sant Andreu. O sigui, un plaer també donar sortida al gran talent que tenim aquí al poble.
I tornem a tenir doncs, propostes escèniques amb teatre al carrer diumenge 13 de juliol.
Exacte, aquí serà la presentació de la temporada d'arts escèniques i familiars, també de setembre a desembre, i es titula Les vacances de Madame Rulot, de la companyia La Bleda, i també serà molt divertit doncs, com una representació al carrer d'una senyora que vol anar de vacances, però tothom no la deixen tranquil·la i tot serà un espectacle també molt entretingut.
I dissabte 19 de juliol, que a l'Ermita del Palau hi tenim també una proposta ben interessant.
Exacte, això també és una altra tradició, també les nits a música a la fresca, música a l'Ermita del Palau, serà també el dissabte 19, i tenim un grup que es diuen Dos a la Carta, i que bueno, tot sopant i podem gaudir amb allà mateix a l'ermita, doncs es podran també inclús triar, demanar versions a aquesta parella de músics que ens tocaran això, versions molt, molt conegudes.
I tornarem a refrescar-nos, tornarem a gaudir de l'aigua i de l'escuma. Ara, com bé comentaves, feia molt temps que no podíem veure aquestes imatges, doncs el dia 20 de juliol també doncs, a Festa de l'Escuma.
Ah, exacte, això també serà doncs, aquesta segona activitat d'aigua, molt divertida. Això ho farem al centre del casc antic, a plaça de la Font. I serà molt divertit, és inflables amb aigua, porteu també tot el jovent i canalla, tota mena d'estris per remullar-vos, que muntarem allà unes aixetes perquè puguin inflar globus, estris a tirar aigua, bueno, tipus pistoles, galledes d'aigua, tot el que trobeu, sobretot banyador i sabatilles de platja, d'aigua, diguéssim, i amb ganes de passar-s'ho molt bé i acabarà això amb una gran festa de l'escuma per tothom.
Ben refrescant i també concert amb Rei Pereira, també el dia 27 de juliol.
Exacte, acabarem aquest festiu del juliol amb un gran concert de Rei Pereira, un clàssic, una persona que porta més de 30 anys al panorama musical, amb més de 1.000 concerts per tot el món i que farà doncs, bueno, tota mena de versions de rock, fins passat al blues, interpretant doncs, versions de clàssics, com Jimi Hendrix, els Rolling Stones, The Doors, i que serà un espectacle també molt xulo per poder acabar aquest festiu de juliol, que esperem que sigui doncs, molt participatiu i sobretot molt remullat i molt refrescant.
Doncs un festiu que no acaba pas aquí, perquè a la Biblioteca Municipal Aigües Toses també hi programeu del 2 al 10 de juliol diferents activitats, també doncs, pels més petits.
Exacte, del 2 al 10, doncs, durant dues setmanes, dimecres, dijous i divendres, i després l'altra setmana, del 8 al 10, també dimarts, dimecres i dijous, farem unes activitats de contacontes, uns tallers infantils, alguns són a partir de 3 anys, altres són també més recomanats a partir de 7 anys, i s'hauran d'inscriure presencialment allà a la biblioteca. També és una manera també allà, amb aire condicionat, refrescadets, doncs, poder també tenir els més petits de la família, també entretinguts, amb tota mena d'activitats.
Estaran ben fresquets a la biblioteca, estaran ben fresquets també a totes les activitats. És important per Sant Andreu de la Barca comptar amb aquest festiu, amb aquest cicle d'activitats per poder gaudir de l'estiu, ara que tenim tant de temps i vacances. No?
Ah, exacte, convertirem Sant Andreu una miqueta en un petit parc aquàtic, aquí tindrem aigua per tot arreu i serà també doncs, això, molt divertit, molt refrescant i amb aquestes calors que està fent ara i amb la sort que tenim que ja no cal les restriccions d'aigua, doncs ens ho passarem molt bé i acabarem tots ben remullats.
I sobretot amb aquesta gran novetat, aquest gran tobogan que trobarem aquí, un tobogan gegant de 75 metres aquí al carrer Urgell, aquesta serà de ben segur l'estrella, podríem dir, d'aquest festiu 2025.
Exacte, són la novetat que fem aquest any, aquest gran tobogan, i també com a altra novetat musical, que també tenim tres actuacions musicals, doncs això de reviure el Rock Andreu, que ja doncs, porta més de 30 anys que ja no es feia, i també ens fa molta il·lusió recuperar antigues tradicions d'aquí a Sant Andreu.
Per tant, regidor, convidar tothom, mantenga a gaudir d'aquest festiu 2025 que està a punt de començar.
Exacte, que no cal que marxin enlloc, que marxin a l'agost si volen, però que el juliol tenim activitats per totes les edats, per tots els gustos i això, sobretot, molt refrescants.
Perfecte, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies, Andreu Mitjan, regidor de Cultura.
Moltes gràcies, us esperem a tots.
Aquest estiu, doncs, que Sant Andreu de la Barca tornarà a omplir-se de cultura, música i diversió amb el festiu 2025, que enguany arriba amb aquesta gran novetat, activitats d'aigua per combatre la calor. El diumenge 6 de juliol podrem gaudir d'un tobogan gegant de 75 metres al carrer Urgell i diumenge 20, a la plaça de la Font de la Roda, tindrà lloc la Festa de l'Escuma, on es recomana portar banyador, tovallola i tot el necessari per gaudir de l'aigua.
Seguim amb més actes de cara al cap de setmana, perquè aquest dissabte es celebra l'acte central del Dia de l'Orgull LGTBI a Sant Andreu de la Barca.
Sant Andreu de la Barca viurà aquest dissabte 5 de juliol l'acte central de l'Orgull 2025 amb una gran rua i festa popular. Serà en aquest moment quan veurem ballar per primera vegada la nova geganta queer, la Perla del Llobregat, pels carrers de la ciutat. La ciutat s'ha sumat un any més a la commemoració de l'Orgull LGTBI+, amb un ampli programa d'activitats que s'ha fet al llarg de tot el mes de juny i que culmina aquest dissabte 5 de juliol amb aquesta gran celebració a l'esplanada del Mercat. A partir de les 7 de la tarda, aquest espai acollirà l'acte central de l'Orgull amb una rua reivindicativa, actuacions musicals, sopar popular i un espectacle drac. La jornada comptarà amb la participació de la grupa i la col·laboració de la Colla de Diables de Sant Andreu, els Castellers de la Droc i l'Agrupació Cultural Aigües Toses. Un dels moments més esperats serà la primera ballada pels carrers de la nova geganta queer de la ciutat, la Perla del Llobregat, que ja s'ha convertit a tot un símbol de la diversitat i l'orgull que hi ha al municipi. És Joaco Palomar, dissenyador de la nova geganta, durant la seva presentació.
Pues molt agraïts, perquè la rebuda ha sigut boníssima. És veritat que nosaltres pequem sempre de poc esperançats, és bo dir, no va vindre ningú i estem molt, molt, molt agraïts, ha sigut ple, estem molt feliços, la veritat, que la rebuda ha sigut molt bona. Sí, exacte, ara la podeu ballar el 5 de juliol a l'acte de l'Orgull. A les 7 de l'esprà començarem la rua i a l'esplanada i després tindrem pues, totes els actes, o sigui, serà la lectura del manifest, un show drag, tindrem DJs, música, estarem fins a les 3 del matí, sinó que serà un dia molt ple.
Durant tot el mes, Sant Andreu de la Barca ha acollit diferents activitats com exposicions, projeccions i altres iniciatives i fins i tot un programa especial a Ràdio Sant Andreu que ha descobert que hi ha darrere de les sigles del col·lectiu. És Javier Romero, regidor LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, fa anys que reivindiquem per defensar els drets, la visibilitat i les llibertats del col·lectiu LGTBIQ+, no? Perquè aquest programa no és només un programa, és un projecte que tenim com a ciutat. Nosaltres creiem fermament en Sant Andreu com una ciutat que aposta per la diversitat, com un dels valors fonamentals que ens defineixen, i la qüestió dels drets del col·lectiu LGTBI és un compromís més cap a la convivència i la justícia social. I tancarem tot el programa amb l'acte central que portem ja 6 anys realitzant amb la col·laboració de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, que es durà a terme el proper dissabte 5 de juliol a partir de les 7 de la tarda a l'esplanada del Mercat Setmanal. És, com sempre, una jornada festiva, però també molt reivindicativa i amb molta crítica, amb la tradicional rua musical, lectura de manifest, actuacions d'artistes drags locals i d'arreu, i amb la col·laboració d'altres entitats que sempre s'han animat també a posar el seu granet de sorra en aquest dia, com els Castellers de la Droc, la Colla de Diables i l'Agrupació Cultural Guastoses.
La ciutat, doncs, que ha viscut un any més la commemoració de l'Orgull LGTBIQ+, i que espera l'acte central de la festa aquest dissabte 5 de juliol a l'esplanada del Mercat.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
El Mercat de Sant Andreu de la Barca ha fet un pas endavant a la seva modernització. En té més detalls el nostre company Pere Juventí Balcells.
El Mercat de Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la seva modernització. Ho fa estrenant un nou tricicle elèctric i diversos armaris refrigerats per fer més fàcil la compra als seus establiments. A motiu d'aquestes dues posades en marxa, el Mercat de Sant Andreu de la Barca ha rebut la visita del diputat provincial Josep Ramon Mut, acompanyat per l'alcalde Marc Giribet, el regidor de Promoció Econòmica Miquel Àngel Abril, el president del Mercat Rubén Navarro i la presidenta de l'ACSAP Vanessa Arroyo.
Doncs avui estem al Mercat de Sant Andreu de la Barca, ens acompanya el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, per explicar, doncs, que hi ha dues innovacions importants en aquest Mercat de Sant Andreu de la Barca.
Sí, dues innovacions importants, dos projectes de la mà de la Diputació de Barcelona. Estem aquí per celebrar que justament ens proporcionen aquests dos elements. Un element és el tricicle elèctric per poder portar comandes a la ciutadania, les clientes i clients del mercat. És un element sostenible, un element que, bueno, s'integra dintre d'aquesta cartera de serveis que es poden donar des del mercat cap a les clientes i els clients. I després un segon element, també molt important i innovador, que és el tema dels armaris, el que coneixem per lockers habitualment, allò que trobem en grans superfícies i que podem anar a cercar amb un codi de seguretat, doncs, la nostra comanda que hem fet per internet. En aquest cas, el mercat disposarà d'un locker, justament perquè els clients que no poden venir amb una presencialitat, no? Pues real, diguéssim, no? Puguin tenir la seva comanda preparada amb aquest locker i en comoditat, doncs, la família o la persona es pugui apropar a agafar la seva comanda, ja sigui un producte no refrigerat com també refrigerat, perquè dintre del locker també tenim espais on estan refrigerats i llavors aquesta mercaderia, diguéssim, mantindrà la seva frescura en condicions òptimes. Llavors són dos elements molt importants que s'integren, són innovadors, són sostenibles i el que fan és augmentar, com dic, la cartera de serveis per potenciar el mercat.
Per tant, entenc, posar les coses fàcils, per exemple, aquelles persones que treballen i que no poden venir presencialment al mercat a comprar al matí.
Exacte. Al final és intentar apropar-te, no?, a les necessitats reals que té la població. No, no tothom té les hores d'obertura del mercat, diguéssim, doncs, tradicionals per poder apropar-te o perquè tens algun impediment o alguna circumstància personal, Llavors el que es tracta és de facilitar aquesta compra, que no sigui una excusa per no comprar producte fresc en el mercat. Llavors aquests elements el que fan és justament el que tu comentaves, que és apropar el servei cap a la ciutadania.
I aquests dos serveis estan operatius, ja estan en marxa, funcionen, els podem utilitzar, com va tot plegat?
Sí, aquests serveis ja estan operatius, ja estan en marxa, qualsevol persona que els vulgui emprar doncs, que es pot apropar al mercat i parlar amb les parades i explicarà quina és la mecànica d'utilització d'ús d'aquests elements, però estan a ple rendiment i ja es poden gaudir, sí.
Perfecte, doncs els gaudirem, ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Doncs ara estem amb el diputat Josep Ramon Mut, que ha vingut a conèixer de primera mà doncs, aquests dos nous projectes que doncs, comencen aquí amb força al mercat de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
No, gràcies a vosaltres i gràcies a Sant Andreu de la Barca per apostar justament pel mercat municipal i pel comerç local.
Què et semblen aquests dos nous projectes? Entenem que la Diputació de Barcelona vol tirar-los endavant, no? Vol intentar doncs, contribuir d'aquesta manera a que el mercat pugui seguir tirant endavant innovant.
Correcte, sí. Al final, des de la Diputació de Barcelona, des de Comerç, fem una aposta decidida, incondicional, pels mercats municipals, perquè ens adonem que al final són el centre de la vila i juguen un paper no només comercial, que ja ens interessa, sinó també sociològic i social. Al final, que tinguem un mercat obert implica doncs, que tenim un poble viu, que tenim una ciutat dinàmica i, per tant, des de la Diputació hi estem abocant tots els esforços i més en col·laboració amb els ajuntaments que hi volen, com és el cas de Sant Andreu de la Barca, per fer dels mercats un lloc de proximitat.
Per tant, podríem dir això doncs, que el mercat de Sant Andreu de la Barca està entrant al segle XXI, no? Amb aquests lockers, amb aquest tricicle elèctric, no? Que costa les comandes a, sobretot, per exemple, a la gent que no pot venir presencialment al mercat.
Correcte. Al final podem estar plorant tota la vida perquè ha entrat, i ho diem així de clar, Amazon i seguim plorant i seguim plorant, o bé comencem a entendre que Amazon hi és i serà, i ara que per cert ja s'ha estancat el comerç digital, per tant més o menys tenim quantificat el que implica el comerç digital, doncs anem a treballar per aquell percentatge que no és comerç digital i que hem d'adaptar-lo a la realitat. I adaptar-lo a la realitat implica facilitar la vida a la gent que vulgui comprar en mercats o en comerç de proximitat. Per tant, aquests lockers que hem posat, aquests armariets que hem posat, serveixen per això justament, doncs per facilitar la vida a la gent i que al final, si tu per horari no pots accedir al mercat, doncs puguis agafar la teva comanda en un horari que ja no és de mercat o, per exemple, que amb el tricicle te'l puguem portar a casa, igual que fa Amazon.
Estem en un mercat que fa 40 anys, més de 40 anys d'història. Com l'estàs veient? És un mercat molt viu, a més vens avui divendres, que també hi ha mercat setmanal. Per tant, veus que aquí a Sant Andreu de la Barca el comerç és potent i que hi ha molta gent avui al carrer.
Sí, i tant. És un mercat molt viu. De fet, al final són uns 90 i escaig mercats a la demarcació de Barcelona i malauradament hi ha de tot. Hi ha alguns que se'ns estan morint i és molt difícil dinamitzar-los. Aquest que té vida, aquest que l'Ajuntament, que el seu alcalde està abocant tots els esforços i més, doncs es nota, al final es nota. Ara mateix, no sé si se sentirà, però se sent el rebombori, el ressò de la gent parlant, és a dir, socialitzant, comprant, i per tant és un mercat viu i és tan valuós això que no ho podem perdre.
Per tant, doncs, aposta pel comerç local, com no podia ser d'una altra manera, per part de la Diputació.
Clar, al final la Diputació apostem pel comerç local, però la Diputació, i per això la ciutadania ens veu com invisibles, som una entitat que ho fem a través dels ajuntaments. Per tant, necessitem que realment l'Ajuntament s'ho cregui. En el cas de Sant Andreu de la Barca, l'Ajuntament s'ho ha cregut. Per tant, a la Diputació és molt fàcil treballar aquí a Sant Andreu de la Barca, per això, perquè justament com l'Ajuntament hi aposta, doncs nosaltres ajudem a l'Ajuntament amb aquesta aposta pel mercat i pel comerç local.
Perfecte, doncs moltes gràcies per la teva visita i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I per acabar, doncs ens acompanya l'alcalde de la ciutat, Marc Giribet, perquè ens expliqui també com se sent avui com a alcalde presentant doncs, aquestes dues innovacions aquí al mercat de Sant Andreu de la Barca.
Jo em sento fantàstic, joiós perquè podem portar uns bons serveis al mercat i per tant aquesta és una estratègia, però sobretot el que m'interessa és que tant els paradistes del mercat com el comerç local en general de la ciutat doncs sentin que l'Ajuntament està a prop seu, que l'Ajuntament treballa precisament per intentar ajudar-los tant com sigui possible amb tot el que és aquest suport que ara estem presentant avui, que són aquest tricicle i aquest armari refrigerat, per poder allargar el temps de venda, no?, dels paradistes i, per tant, aquesta obertura del armari i de la bicicleta pugui ajudar la ciutadania a precisament a poder-ho fer i per nosaltres és un orgull, i a més és una aposta clara i decidida del que és aquesta aposta de comerç, del que és tenir present el comerç local i els paradistes. I jo crec que ens quedem curts en quant a aquestes ajudes i aquestes inversions. Jo crec que l'Ajuntament ha de seguir expandint aquesta política de suport, perquè precisament és el comerç local, els paradistes són també, o fan també, una gran feina social, fan tota una feina de xarxa que ens ajuden a identificar també molts problemes. Per tant, avui és un bon dia, és un dia on presentem unes novetats importants i estem molt contents precisament del que estem aconseguint amb aquest suport als diferents comerços.
Sempre parla de la ciutat del segle XXI, entenem doncs que el mercat també entra ja de ple al segle XXI amb aquestes dues innovacions.
Exacte, amb aquestes dues i amb moltes d'altres. Hem d'adaptar el mercat municipal a les noves formes de consum. Ha de ser, ja ho és, però ha de ser més atractiu per facilitar les compres, per ajudar a la ciutadania a tenir productes, diguéssim, d'altíssima qualitat. La proximitat del tracte, l'especialització, doncs, que té el mercat municipal, són elements importantíssims, perquè precisament això també ens fa ser ciutat del segle XXI, que els nostres conciutadans puguin tenir productes i oferta de qualitat a la nostra ciutat, que puguin ser ben assessorats i que, per tant, en l'experiència global, doncs això faci que també se sentin orgullosos i orgulloses del mercat que tenim i dels serveis que la ciutat també presta al conjunt de la ciutadania.
És un mercat amb més de 40 anys d'història i que està ple de gom a gom. Avui és divendres al matí, per tant, dia de mercat. Entenc que satisfet com a alcalde, no?, que pugui tenir tota aquesta vitalitat, totes aquestes parades.
És un mercat amb moltíssima vitalitat, és un mercat que té 25 parades actives, i això ho comparem amb altres municipis i el propi diputat també ens ho fa arribar. La vitalitat que tenim en aquest mercat és molt i molt bona. Precisament amb el regidor i amb la regidoria de promoció econòmica s'estan fent estudis, diguéssim, d'activació, s'estan fent estudis per saber el volum i la magnitud també de compra, que no només el mercat sinó el conjunt dels eixos comercials de la ciutat. El mercat ho és només pel simple fet de ser el mercat municipal i veient l'activitat que té, i això realment és un motiu, jo crec, que bastant important, no només per seguir-hi apostant, sinó per creure'ns-ho. No només l'Ajuntament, que ja ens ho creiem, sinó el conjunt de la ciutadania pensi, ho tingui present, que quan hagi de fer una compra, ja no només en dates assenyalades, sinó que tingui el mercat present, perquè aquest dogma de que la qualitat costa preu no sempre és així, i que per tant jo crec que avui tenim, és un clar exemple, tenim un mercat en plena vitalitat precisament perquè s'ha adaptat a les noves formes de consum, que avui també presentem, i a més perquè té preus competitius, té productes de gran qualitat i, com deia, té una atenció especialitzada.
Doncs amb això ens quedem, anirem seguint totes aquestes innovacions. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Els armaris refrigerats de tipus multitemperatura permeten fer la comanda a les parades del mercat per telèfon, web o WhatsApp i recollir-la més tard amb un codi QR fins i tot fora de l'horari comercial del mercat. D'aquesta manera es dona una resposta a les persones que per horaris laborals o altres motius no poden fer la compra presencialment durant l'horari d'obertura del mercat. Pel que fa al tricicle, es tracta d'un vehicle elèctric de càrrega que afavoreix un servei de repartiment sostenible i eficient. Aquest recurs permet ampliar les possibilitats de lliurament a domicili per part dels paradistes del mercat i reduir d'aquesta manera l'impacte ambiental dels seus desplaçaments. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aposta per la innovació i la sostenibilitat del comerç local, oferint solucions modernes per facilitar la compra i potenciar el mercat com a centre de proximitat, qualitat i servei. El nou tricicle elèctric i els armaris refrigerats són dos nous serveis sol·licitats per l'Ajuntament, finançats per la Diputació de Barcelona.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Frederic Cardús ha estat escollit com a nou president de Pimeca Comerç al Baix Llobregat i l'Hospitalet, amb botiga a Sant Andreu de la Barca. També ha estat president de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca durant 11 anys. Frederic Cardús, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, primer de tot, què ha significat si ha escollit a president de Pimec Comerç el Baix Llobregat i l'Hospitalet?
Bueno, és una nova etapa, molt content, primer de tot. Ja vaig ser vicepresident uns quants anys del Baix Llobregat. Bé, simplement agafar-ho amb molta il·lusió per defensar, com sempre hem estat, el model comercial català, el comerç de proximitat, que crec que és bàsic per la ciutadania, per les poblacions de tot el Baix Llobregat amb que ara represento.
Com arriba el càrrec i quines són les funcions d'aquest càrrec?
Bé, les funcions simplement és, bueno, sapigueu que Pimec Comerç, depèn de Pimec evidentment, però té 9 territorials, per dir alguna manera, que són consells de comerç i bons aquestes 9 territorials, una d'elles forma part que és el Baix Llobregat i Hospitalet, amb la que jo en aquest moment sóc president. Ja et dic, abans havia sigut vicepresident, ja sóc president. Bueno, simplement aquestes territorials, com el comerç del Baix Llobregat, en aquest cas que represento jo com a president, pues, tenim unes 23 associacions dels 30 municipis que més o menys representem i unes 1.485 empreses, això perquè ho tinguis més o menys globalitzat, què representem. Bé, representem crec que un comerç molt important del Baix Llobregat, 1.485 empreses, que vol dir que més d'una empresa té diversos establiments a dins dels municipis. Bé, estratègicament aportar les idees a Pimec, perquè Pimec pot aportar a moltes taules amb què es parlen tots els temes de comerç, de noves infraestructures, de com poden ser els models de mercat, els mercats municipals. Bé, crec que, com deia abans, m'ho agafo amb molta il·lusió i per defensar aquesta figura que tenim, que és el comerç de proximitat.
De fet, en la carta de presentació, de fet, en la nota de premsa enviada sí. per Pimec anunciant el nou càrrec com a president de Pimec Comerç, Baix Llobregat i l'Hospitalet, es parlava dels reptes: digitalització, nou hàbits de consum i també la de desertització comercial. Quins d'aquests temes considera més urgent?
Bé, el comerç de proximitat ha tingut molts reptes durant molts anys, però uns quants. I faré una mica d'història, dic per agafar-nos. Als anys 80 va començar, m'enrotllaré una mica, però bueno, als anys 80 va començar els centres comercials. I ens deien una paraula molt especial que era especialització. Vale, ens hem d'especialitzar, ja no ho podem tindre, en el meu cas, que jo ja saps de botiga de moda d'home i tot això, pues no pots tindre pues, pijames, roba de nen, roba de nena, sabates, bolsos, no, especialització, als anys 80. Es va fer cas. Després una professionalització externa, és a dir, que ja que havien, ens miràvem a lo que eren els centres comercials, dèiem, escolta, hem de canviar els aparadors, hem de fer uns rètols interiors, exteriors, il·luminació, algunes vegades hem parlat aquí. Van sortir programes a través de Pimec i de la Generalitat de com el client misteriós que et venien durant un any, feien unes visites i et explicaven com tenies l'establiment, et feien una anàlisi, una radiografia, com tenies el local i l'establiment. Després van sortir les paraules màgiques aquestes del cel obert, anem avançant, un centre comercial de cel obert. Vèiem els centres comercials, doncs nosaltres havíem de ser el mateix, doncs havíem d'associar, ens havíem d'ajuntar tots els carrers, els eixos principals, que en aquelles èpoques començaven a sortir aquestes paraules, vale? per arribar a fer el mateix. Va sortir el que són les associacions en aquells moments. Ens vam professionalitzar internament, vam dir que teníem que ser empreses, és a dir, que els costos, els marges comercials, el punt zero que teníem, l'umbral de rentabilitat, va arribar a l'euro. Jo vaig fent les etapes que ha passat els reptes del comerç. Han hagut uns hàbits de consum, que inclús ara els tenim, unes noves infraestructures via aire, nous punts d'atracció de comerç. Va haver-hi la liberalització dels horaris comercials el 2005. Molts reptes. La crisi 2007-2008 de l'habitatge. El comerç i venda de plataformes online. La pandèmia, que haguéssim fet sense el comerç de proximitat, si no haguéssim amb la pandèmia, crec que allà es va notar realment el que és el comerç de proximitat. Ara tenim el kit digital, els tics, factures electròniques, i que potser que passarà amb la jornada laboral de les 37 hores i mitja. Vull dir, molts reptes, com tu em preguntaves, bé, els hàbits de consum, aquí ho he fet esment, de la B30, la B40, no sé quantes B, la, quan es va obrir aquí a l'eix viari, que ens ajuntava Sant Andreu de la Barca i Sant Cugat, doncs en aquell moment, que va costar, però va arribar, clar, et trobaves que podies anar a un centre de comerç molt important com era Sant Cugat a 10 minuts de cotxe. Parlem dels 15 minuts de les ciutats de properes, que caminant, però és que en 10 minuts estaves a un gran centre comercial a cel obert, com és, a part de les grans superfícies que les envolten, però bé, tot això és molt important, inclús ara són reptes que el comerç de proximitat els té. Per exemple, ara tenim, entrem en època de rebaixes. Tot just ara hem començat això. Però, esclar, des del 2015 hi ha una liberalització de les rebaixes, és a dir, que qualsevol pot fer rebaixes en qualsevol moment, no fa falta esperar-se l'1 de juliol, sí que la llei catalana de la Generalitat et diu que, home, espera't l'1 de juliol, vale? Però realment, clar, moltes plataformes digitals, moltes marques comercials fan rebaixes, no diria tot l'any, però promocions amb descomptes especials. Clar, són molts reptes que el comerç de proximitat ha tingut que patir durant molts anys, repeteixo, des dels anys 80, havia fet un resum dels 80 fins ara, però que encara hi són. Que n'hi ha uns quants més, com has esmentat, la genera... què farem quan una botiga se'ns tanca? Què farem amb el relleu generacional? Bé, és una problemàtica més que tenim. La desertització, com has dit abans, comercial, clar, fem infraestructures noves, va molt bé per el desplaçament, potser, de la gent d'un poble a un altre, però a vegades hem de pensar també en el comerç. Què passa amb aquell comerç? Que els habitants de menys, una població de menys de 30.000 habitants, que no són un focus d'atracció, què farem? Per exemple, aquí al municipi, per posar-ho aquí al municipi local de Sant Andreu de la Barca, en aquests moments no hi ha cap establiment de moda de nen i nena, de roba. Bé, és un problema pels habitants de Sant Andreu, s'han de desplaçar a altres poblacions.
Per tant, es tracta d'anar cobrint aquestes necessitats.
Sí, pensem que el comerç de proximitat és una cohesió social que agrupa els eixos comercials. Vull dir, a vegades allò que parlem molt, molt bàsicament de si no tenim llum al comerç, els carrers es queden sense llum. Bé, un comerç viu és una ciutat viva. Què passa si el comerç no hi és? O quin tipus de comerç és el que volem? Això se'n parla moltes vegades amb els ajuntaments a través de PIMEC, quan es desenvolupen programes, de quin és la situació en aquell moment. Per exemple, ara vam haver-hi la trobada d'alcaldes que es va fer últimament aquest mes de juny, la desena, i es va parlar dels alcaldes de tots els municipis del Baix Llobregat, i es va parlar precisament, va vindre el nostre alcalde, i es va parlar precisament del comerç de proximitat. Què passa amb el comerç de proximitat? Són uns reptes molt importants i que a través de PIMEC desenvolupa uns actes que ajuda a les entitats, a les associacions que hi ha a cada municipi i ajuda el municipi, els alcaldes, a les regidores de comerç i d'economia, a veure quin és el programa o ajudar, o a través dels programes del CECAM o de la Diputació de Barcelona a través de PIMEC, doncs desenvolupar-los i portar a terme que aquest comerç de proximitat sigui eficient i bo.
Per tant, aquí és molt important aquest treball en conjunt, aquest treball en equip, també amb les administracions locals.
Sempre, sempre. A través de PIMEC, un dels punts principals és donar suport a totes les administracions locals que tenim a través de convenis que es fan i que donen suport, i així mateix també es donen suport a les associacions del mateix municipi. És un triangle que es forma i realment se sap, perquè les associacions ens indiquen, els consells comarcals ens indiquen la problemàtica de cada població. Clar, com el Baix Llobregat és molt gran, tenim el nord, el sud i a més tenim el delta. Clar, la tribu parlàvem, els de Castelldefels tenen una problemàtica molt diferent que el de Sant Andreu de la Barca o bé que el de Molins de Rei, que precisament eren els tres alcaldes que els teníem amb aquesta
Per tant, són gairebé intervencions quirúrgiques, no?
Bé,
específiques,
ha,
no?
Cada, correcte, cada hi ha un programa general, per dir-ho d'alguna manera, una estratègia de tot el Baix Llobregat, però llavors hem de ser molt prudents perquè llavors cada municipi té els seus factors.
Té previst continuar o ampliar algun dels projectes estratègics, en aquest cas iniciats per Joaquim Ponce, a qui l'altre dia també agraïa la seva tasca realitzada en els darrers anys.
Sí, va ser el president anterior, ha estat 4 anys, també ha sigut vicepresident també de la nostra entitat i del Consell Comarcal. Bé, ha fet molt bona feina ara perquè plega, jubila i ja té ganes de plegar com molts de nosaltres. Diu, bé, ha fet molt bona feina, estarà amb nosaltres també una temporada més i sí, seguim la seva dinàmica, amb la seva línia que ha portat, la seva ruta de fulla que ha fet. Bé, creiem que ha fet molt bona feina i encara ens farà.
37 anys, o més de 37 anys, vinculat al sector del comerç, liderant una empresa familiar. Evidentment ha evolucionat moltíssim el comerç, tal com ens ha explicat en aquesta gran explicació de com ha anat evolucionant el comerç i de quins són els problemes que s'ha trobat i com aquest comerç local també ha estat sent resilient, que també és la part positiva. Bé, també va ser membre de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca durant 11 anys, per tant, com
president, sí.
Com valora aquella etapa, que suposo que també dona una certa experiència i coneixement per tirar endavant el càrrec que té actualment ara, no?
Sí, com diu i diré el nostre president de Pimec, hem de pensar en petit per després fer les grans coses. I això és una de les frases que em quedo d'ell. Fa temps que la té anomenada i quan fa la seva explicació o bé fer entrevistes sempre la treu i és veritat, un hem de pensar en petit i traslladar-les en gran, al revés no pot ser. Però sí, tota l'evolució que he tingut jo de 37 anys amb experiència en moda d'home amb els nostres establiments, soc tercera generació, jo de petit anava per sota de les taules ajudant a la família. Bé, penso en petit per arribar en gran, que és el que deien. Bé, crec que l'evolució que he tingut jo pot ajudar a mi mateix i a tot el comerç de proximitat, perquè hi han passat tots aquests reptes que abans hem explicat i els que tindrem ara. Ara, clar, kit digital. Clar, fa 10 anys o inclús abans en pandèmia molta gent això del kit digital deia, bueno, ja arribarà. I en 2-3 mesos ens el van posar al front per i tots a córrer de pressa, a fer pàgines web i vendre online i, bueno, i gràcies a això se n'ha subsistit. Bé, jo crec que el comerç de proximitat té molta força per fer tot això i més. I després de l'experiència, com tu en dius, nostra, que hem tingut, personal, crec que, bueno, és un valor més afegit que portem a Pimec.
Doncs Frederic Cardús, nou president de Pimec Comerç, Baix Llobregat i l'Hospitalet, gràcies per acompanyar-nos avui i evidentment ens seguirem parlant en properes entrevistes sobre el comerç local i el comerç de proximitat.
Bé, encantat de poder assistir aquí i que ens aneu invitant per explicar tot el procés del comerç de proximitat local i en general de tot el Baix Llobregat i donar les gràcies a vosaltres per estar sempre al peu del canó.
Gràcies.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Han finalitzat les inscripcions a les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. S'ofertaven 119 places per al curs 2025-2026. Volem parlar amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Com dèiem, s'ofertaven finalment 119 places. Quina és la situació i la valoració?
La veritat és que la valoració és molt positiva d'aquest període de preinscripcions a les nostres escoles Bressol municipals. Com deies, hem ofertat 119 places. Recordem que la totalitat de places és 222, però només s'oferten 119 perquè hi ha nadons que ja van promocionant dintre de l'escola i aquestes places ja estan ocupades.
Per tant, la valoració és positiva. Pràcticament tothom que ha fet la inscripció ha pogut entrar.
Exactament. Vam ofertar 24 places pel grup de 0-1, 154 places pel grup de 1-2 i 41 places del grup de 2-3. Aleshores, si vols, anem una mica al detall?
Anem al detall, del grup 0-1.
Del grup 0-1 hem rebut 24 sol·licituds de preinscripció i tenim 24 places, per tant, entren tots els nadons. Totes les famílies han pogut entrar a la seva primera opció, tret d'una, que de fet que no viu ni treballa al municipi, per tant, és un èxit de... que, vaja, que hem quedat plens.
Del grup 1-2.
Del grup 2 hem rebut 64 sol·licituds de preinscripció i tenim 54 places. Per tant, ara mateix tenim una llista d'espera de 10 nadons. Totes les famílies de Sant Andreu de la Barca sí que han obtingut plaça, d'acord? De les 54 places que hem ofertat, 47 han entrat a la seva primera opció. Per tant, també... ha anat força bé.
Hem de recordar que per accedir a una de les places de les escoles Bressol hi ha uns requisits, hi ha uns barems.
Exacte, hi ha
unes puntuacions i uns criteris.
Exactament, doncs si vius a Sant Andreu de la Barca, si treballes, després doncs aspectes socials de la família i tot això va fent una puntuació, o si té algun germà o germana a l'escola, i a partir d'aquí s'endreça.
Anem ara del grup en 2-3.
Vinga, i del grup de 2-3 hem rebut 41 sol·licituds de preinscripció i tenim 41 places, per tant també queda tot quadradet. De les 41, 39 entren a la seva primera opció, per tant també una molt bona valoració d'això. Respecte a les opcions, dic que les famílies en aquest sentit han de tenir tota la tranquil·litat, perquè més enllà d'on està ubicada cada escola Bressol, totes tenen el mateix projecte educatiu i per tant treballen en la mateixa línia. És a dir, que les tres escoles es treballa igual i els nadons estaran perfectament.
Per tant, valoració positiva també de l'oferta educativa de les diferents escoles Bressol.
Exactament, molt positiva. A més, d'aquesta llista de 10 d'espera del grup de 1-2 probablement acabarà reduint-se, perquè al final sempre hi ha alguna renúncia d'aquí al setembre, que les famílies s'acaben d'organitzar i per tant doncs, acabarà sent més reduïda.
Per tant, en aquests moments aquestes persones ja tenen ja la plaça fixa de cara al nou curs.
Exactament, durant aquests dies les direccions de les escoles Bressol ja han anat trucant a cada família per enviar-li tota la documentació i durant aquestes setmanes s'estan fent les matrícules.
Parlem ara d'una altra qüestió, perquè aquesta setmana s'ha comentat en el Consell Escolar Municipal les diferents actuacions de manteniment que es duran a terme a les diferents escoles de Sant Andreu de la Barca. Quines són les actuacions que s'hi duran a terme?
Mira, un dels objectius que tenim com a equip de govern és anar posant les escoles a punt a poc. Quan vam entrar ens vam trobar una situació de les escoles que amb una manca de manteniment històrica, no hi havia contractes de manteniment, no tenim empreses de manteniment i per tant tot ho havia d'anar assumint la brigada. Per tant, doncs, bé, ens hem trobat aquesta situació. A partir d'aquí, a poc anem fent cosetes. Sí que és cert que aquest any volem intentar esborrar la llista d'actuacions pendents que tenen aquests centres i posar-les al dia. D'aquesta manera, a poc, anar millorant aquestes instal·lacions. Pel que fa... Tenim dos línies. D'una banda, farem una inversió de 47.000 euros en pintura. S'ha fet una proposta a les escoles de quins espais i quines aules es proposa pintar, i ara en aquests dies els centres ens acabaran de donar aquest feedback de doncs, si volen canviar alguna cosa, si els hi sembla bé, si estem d'acord, i tirarem endavant. I això es farà durant els mesos, sobretot de l'agost, perquè recordem que tenim casals d'estiu a les escoles ara, per tant durant l'agost es faran aquests treballs de pintura.
L'altra línia?
L'altra línia és el manteniment dels elements elèctrics, els serveis, la fusteria, reparacions d'humitats, doncs tot això, no? També es posarà el dia a la jardineria, totes aquestes actuacions que pugen a més de 60 actuacions de reparació i millora.
Per tant, aquestes són les inversions que es duran a terme durant el mes d'agost, del manteniment de les escoles, no?
Ah, exactament, totes aquestes actuacions que deia, més de 60, també estan consensuades amb els centres. De fet, ells mateixos ens han fet arribar les llistes que, bueno, que tenien acumulades aquestes petites reparacions, però que al final formen part del dia a dia i són les que hem de prioritzar ara mateix.
I en aquests moments els joves de Sant Andreu de la Barca, els nens i nenes, estan gaudint de les activitats d'estiu, sobretot d'aquests casals d'estiu que tenim repartits per diferents llocs de Sant Andreu de la Barca, no?
Exacte, arriba l'estiu i arriben els casals i bé, Sant Andreu de la Barca tenim riquesa en casals, fet que és positiu, tenim molta oferta i per tant podem donar cabuda a molts infants per poder fer aquestes activitats que són lúdiques i també recordem que són educatives i sempre aporten el seu desenvolupament i creixement personal.
I el nou curs que arrencarà el 8 de setembre, tot i que aquí Sant Andreu de la Barca serà el 9 de setembre, ja que el dia 8 és festiu. Per tant, ara, quin seria el consell dels nens i nenes i els pares i mares que ens estiguin escoltant?
Que gaudeixin molt de l'estiu, que estiguin fresquets, que busquin espais fresquets perquè ens hem de protegir d'aquesta calor i d'aquestes onades que ens venen, que facin tantes activitats com puguin, no cal sortir de casa, no cal fer coses excepcionals, no cal anar de vacances lluny, però fer una recepta, fer una volteta al vespre, poder anar, bueno, visitar familiars, i per què no, en el teatre, en el cinema, fer activitats en família que al final és el que t'omple de records i d'experiències i que recordem que amb la mateixa filosofia que tenim en el govern municipal, que tot això és educatiu, tot això fa desenvolupar-nos i desenvolupar la infància i que per tant el consell, que gaudeixin molt de l'estiu, perquè després tornarà a arribar el curs que el tindrem aquí ja en 4 dies.
Sembla lluny el 9 de setembre, però
no està tan lluny.
Passa ràpid el temps.
Sí.
Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos avui i del nou curs tindrem temps per parlar.
Perfecte, moltes gràcies, Jordi.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
El santandreuenc Pau Prim ha fitxat per al club qatarià Al Sadd fins a l'any 2029. El migcampista natural de Sant Andreu de la Barca és el nou jugador de l'Al Sadd. El futbolista català ha formalitzat aquest dimarts al migdia el seu contracte amb el club de Qatar, que el vincularà amb l'equip asiàtic fins a l'any 2029. Després de tancar una etapa al Barça, on es va formar des de ben petit a la Masia, Prim emprèn ara una nova aventura esportiva lluny de Catalunya. El seu pas pel filial blaugrana i les aparicions puntuals amb el primer equip havien despertat l'interès de diversos clubs europeus internacionals, però finalment ha estat l'Al Sadd qui s'ha fet amb els seus serveis. Tot i la seva joventut, Pau Prim ha destacat per la seva visió de joc i capacitat d'organització al mig del camp. L'equip qatarià, que compta amb una llarga trajectòria en el futbol d'Orient Mitjà i participacions a la Champions Asiàtica, confia en el jugador santandreuenc per reforçar el seu projecte esportiu a mitjà termini.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Seguim amb més informacions a l'InfoSap. Els murals de Lula Goce i d'en Ferrer a Sant Andreu de la Barca entre els millors murals del món, segons Street Art Cities. Els murals de Sant Andreu de la Barca, que han format part del Festival Cromàtic, han estat seleccionats entre els millors murals del món del mes de juny. Aquest reconeixement situa Sant Andreu de la Barca al mapa global de l'art urbà, competint amb centenars d'obres realitzades en ciutats i països tan diversos com Suïssa, França, Alemanya, Austràlia, Canadà, Estats Units, Brasil, Bolívia, Perú, Polònia i, per descomptat, Espanya. Les votacions per escollir el millor mural del mes de juny estan obertes a través de la pàgina web de Street Art Cities i es tancant en els propers dies. El suport ciutadà pot ser decisiu per portar els murals de Sant Andreu de la Barca fins al capdamunt del rànquing mundial. A Ràdio Sant Andreu vam fer ampli seguiment del Festival Cromàtic amb entrevistes amb els 7 artistes participants i també amb l'entrevista amb Lula Goce. d'artista en visual internacional, Lula Goce, ha pintat un mural al cor de Sant Andreu de la Barca amb un toc de natura i també d'empoderament femení. El nou mural de Lula Goce en el marc del Festival Cromàtic a la ciutat transforma l'espai urbà en un lloc de trobada, de reflexió i també de bellesa. Amb més de dues dècades intervenint en espais públics arreu del món, de Doha a Nova York, Lula ha deixat ara la seva empremta a Sant Andreu de la Barca amb aquest mural. Ràdio Sant Andreu l'ha pogut entrevistar.
¿Qué representa para ti pintar en espacios públicos, pintar en la calle con este arte urbano?
Bueno, yo creo que es fantástico a todos los niveles y que aparte de lo que es el que la gente pueda ver cómo se crea una obra y cómo nace la nada, yo creo que es super, que entramos dentro del campo ya del urbanismo y de la sociología, ¿no? Porque no solo estamos haciendo un mural o pintando una imagen, sino que estamos interviniendo en un espacio público con todo lo que ello conlleva, ¿no? El que la gente pueda apreciar la creación desde cero y luego las sinergias que se crean en el barrio, porque de repente un espacio que era anodino y que no tenía ningún tipo de interés pasa a ser un punto caliente en la ciudad, con donde todo el mundo se para, lo ve, se para a hablarlo, a comunicarse con los demás, y eso genera también pues una sinergia en los negocios, en el cuidado por el espacio, en querer tener unos espacios más agradables, más bonitos, y bueno, produce una reflexión que a todas luces es positiva.
Eres un artista internacional, hay murales tuyos en muchos países, lugares como Doha, Nueva York, y ahora en Sant Andreu de la Barca, tu primer mural. ¿Cómo te llega la oportunidad de hacer este mural aquí en Sant Andreu de la Barca en el Festival Cromàtic?
Pues bueno, yo ya había trabajado con los productores de este festival, con Rebobinart, hace muchos años, en Vilanova y La Geltrú. Y Marc ya lleva así varios años como intentando traerme y bueno, yo a Barcelona, a Cataluña le tengo un cariño especial porque he vivido aquí muchos años y tenía el tiempo, la energía y fue de venga, vamos allá.
La naturaleza, rostros femeninos, paisajes oníricos también podemos decir, forman parte de los murales que has pintado hasta ahora, que forman parte de tu obra y también de tu estilo. ¿En qué te inspiras?
Bueno, tú lo has dicho, en la naturaleza básicamente, pero aparte hay también un poco de un mensaje ecológico y lo que comentaba antes, ese repensado de estos espacios urbanos donde todo es hormigón y donde los espacios no son agradables, ¿no? Y esa necesidad por mejorar el espacio público y por generar espacios donde haya más zonas verdes, donde la gente pueda conectar más con ella misma. Mis personajes siempre están también, de alguna manera, reflexionando sobre sí mismos, conectados con la naturaleza. Y bueno, yo creo que en este mundo digital y donde la gentrificación está haciendo tanto daño y donde transformamos tanto los espacios naturales, es importante repensar la ecología, ¿no? A todos los niveles, quiero decir, tanto interno como externo.
Hablamos de la obra que has pintado en Sant Andreu de la Barca, una mirada muy, muy joconda, ¿no? Hacemos seguimiento de la pintura allá donde vayamos y siempre nos mira.
Sí, bueno, ella está, tiene también como este gesto, entre comillas, desafiante o de empoderamiento, que de autosuficiencia y de empoderamiento, y que también busco mis figuras, ¿no? Ese punto de fuerza. Yo creo que, bueno, educacionalmente las mujeres siempre tenemos que estar como un poco más calladas, ser un poquito más sumisas. No de una manera muy exagerada, por suerte aquí, pero sí que tenemos que como mantener ese perfil bajo, ¿no? Siempre. Entonces esta mujer que tiene esa potencia, que domina la naturaleza de esa manera, ¿no? Me parecía como un mensaje también muy potente, puesto que yo también soy mujer y yo creo que una de las primeras formas de educar en cuanto a igualdad es hacerlo, ¿no? No solo decirlo, sino el que el resto de niños, de niñas vean que bueno, que se puede hacer, que da igual el sexo, que cualquiera puede, no cualquiera, pero pero que si uno tiene la habilidad, con eso es suficiente, ¿no?
Lula, comentas de que para ti pintar es un proceso muy íntimo, pero claro, teniendo en cuenta que pintas murales, que ahí el público te está mirando en todo momento el proceso de tu obra, ¿cómo te abstraes de lo que tienes alrededor para dedicarte a este mural y cómo haces murales como este?
Bueno, está todo aquí. Yo creo que lo de hacer murales así grandes es un proceso, ¿no?, de aprendizaje también, y bueno, te vas encontrando cada vez con espacios más grandes y si te sientes cómodo, pues te lanzas. Y luego, bueno, son muchas horas pintando y la gente no está hablando contigo todo el rato, así hay, en realidad hay muchas horas de soledad ahí mirando a la pared, donde es eso, te abstraes y entras como en comunión con el espacio y estás pues mezclando colores y trabajando. Luego sí que bajas y la gente te habla, pero también es algo como muy agradable, porque después de estar a lo mejor 3 horas seguidas ahí tú solo enfilado, el hecho de que la gente te exprese pues su sorpresa o su emoción realmente es súper gratificante.
¿Cómo vives el hecho de ser mujer? En el mundo del muralismo sí que cada vez hay más mujeres, pero no hay las suficientes, cada vez más. Aquí en Santander la Barca tenemos a ti, tenemos también a Irene López, que también está haciendo su mural, porque tenemos una muy buena representación. El hecho de estar también, ser una de las muralistas en el top 50 a nivel mundial, sí, tener obras en todo el mundo, ¿cómo lo vives?
Bueno, yo lo vivo muy bien, yo estoy muy contenta. Bueno, yo creo que sí es cierto que el arte urbano, a diferencia de la galería y del arte contemporáneo, es más democrático en ese aspecto, porque a la gente que le gusta tu trabajo te llama y da igual si eres mujer o hombre o lo que seas. Una vez el arte urbano entra en la galería, eso ahí ya sí que luego hay un poco de todavía invisibilización por parte de las galerías, especialmente arte urbano, de la figura de la mujer. Son casi todo exposiciones de hombres y de hombres de street art, y yo creo que ahí todavía tenemos un techo de cristal que vamos a romper.
Para eso tenemos festivales como el Chromatic, para romper este techo de cristal. El hecho de que este arte urbano sea efímero, que se vaya transformando el mural con el paso del tiempo, con las inclemencias meteorológicas, forma parte, ¿no?, de este arte urbano y del muralismo, ¿no?
Yo creo que es parte del proceso, ¿no?, de creación y desaparición. Es en realidad una parte muy importante del arte urbano, también es el momento en el que aparece y el contexto en el que aparece. En cuanto ese contexto empieza a cambiar y a irse hacia otro, pues mayor reestructuración urbanística, mejoras urbanas, pues tiende a desaparecer, porque su misión también era ensalzar ese feísmo, ¿no?, o ese espacio como de alguna manera descalificado. Entonces, a mí no me importa, le importa más a quien te encarga el proyecto que perdure en el tiempo, y hombre, siempre tratas de que haya un mínimo de durabilidad de unos 10 años o... pero obviamente está en la calle y se deteriora. Yo creo que ese proceso de degradación también es parte del encanto de la obra, ¿no?, y cómo va cambiando. No deja de ser una obra en constante cambio, como el resto del espacio.
¿Cómo has vivido esos días en Santander la Barca? Sí que habías tenido conexión en Barcelona durante muchos años, eres gallega, todo que has estado trabajando, como decíamos antes, en muchos lugares del mundo. ¿Cómo te has sentido aquí en Santander la Barca?
Bueno, me he sentido muy bien, la gente es súper maja, súper acogedora, y bueno, me parece un sitio súper chulo, cerca de Barcelona, y bueno, mucho calor estos días, pero aparte de eso, genial. Estoy muy agradecida de poder estar aquí, el pueblo es súper chulo, y ahora con esto de los murales, más.
Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros, un placer.
L'artista visual internacional Lula Goce, que ha pintat el seu mural a Sant Andreu de la Barca en el marc del Festival Chromatic, un mural molt visible des de diferents punts de la ciutat.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Aquesta informació sobre el Festival Acromàtic posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, X, Instagram i més informació també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.